I després, el complement de tot això és fitxar Vermaelen. Escolta'm, si tu et passes dos anys que saps que la teva prioritat és fitxar un central de debò, i que aquest central sigui titular. No que sigui el reserva del reserva, no, que sigui titular. I no allò que ha jugat a estones de central i era un lateral que l'hem reciclat a central i llavors el Barça pensa en ell com a central. És veritat que té una condició que és indispensable per ser central al Barça, que és rapidesa, velocitat, sí. I això sí que la té. La primera condició...
Si no tingués això ja no jugaria, perquè tècnicament tampoc és un problema.
No, però escolta...
La seva principal contundència, escolta, com diu el Joan, però sobretot velocitat.
Dani, i, quina tècnica tenia Puyol?
No, Puyol estàs parlant d'un...
No, però vull dir...
D'un superdotat en esforç,
quan moltes vegades busca el perfil del central del Barça, que sobretot sàpiga sortir jugant amb la pilota, escolta, amb la primera virtut que ha de tenir un central, sobretot del Barça... és rapidesa, de ser ràpid, perquè el Barça deixa, i que sigui a més que tingui allò que es diu el factor de correcció, perquè el Barça deixa molts metres a l'esquena de la seva defensa, amb la seva manera de jugar, i per tant es necessiten defenses centrals rapidíssim, i que sàpiguin corregir a més la posició, perquè a més juga amb els dos laterals molt incorporats, i donen molts espais a les esquenes dels laterals, i per tant, això Mathieu ho té.
Però ja està.
Però és un jugador que es desconnecta sovint. I és veritat això que diu el Puki. Segurament pel seu caràcter. Perquè és un tipus de caràcter molt reservat que expliquen que no es fa amb molts companys al vestidor i que viu allò el seu món a part, no?
Doncs a vegades... Hi ha molta gent que viu en un món a part, però és el millor del món a la seva feina.
Sí, bueno, però això, vulguis o no, també a vegades això després es tradueix amb la teva manera de ser en un terreny de joc, quan no surts amb la confiança de l'entrenador perquè no formes part de l'equip titular, que has de sortir en un partit que ja està en ple allò fragor de la batalla i tu has d'entrar allà fred, i et costa connectar-te. I a Mathieu és veritat que quan no entra de titular li costa endollar-se els partits, com ha passat en aquests dos casos d'avui i el dia del Deportivo.
De tota manera, jo el drama més que amb Mathieu, sincerament, jo el veig amb Vermaelen, que sí que veig que és un fitxatge, perquè jo Mathieu crec que és un fitxatge de Luis Enrique, un fitxatge d'autor de Luis Enrique. Luis Enrique es reuneix amb el Jordi Mestre i amb el Zubi, els diu, mira, a mi aquest central el conec de la Lliga Espanyola i m'agrada i m'agradaria que el poguessin fitxar. Això després que, com diu el Lluís, l'any passat s'hagués pogut fitxar més barat. Però jo penso, crec que si no ve Luis Enrique, Mathieu no hauria acabat fitxant pel Barça. Vermaelen, en canvi, és un fitxatge de club, de direcció esportiva. Jo tinc una intuïció, això és teoria meva, que entra perquè l'Arsenal li fa el favor al Barça. Bueno, l'Arsenal s'emporta
a
Alexis per la quantitat que el paga i diu, vale, jo et pago aquest diner, però tu em compres Vermaelen, que ja l'està seguint, perquè és veritat que el Barça feia anys que tenia bons informes de Vermaelen.
És que feia anys era un molt bon central.
Per mi el drama, o l'error, la cagada està en Vermaelen, sincerament. I tampoc el vull assenyalar amb el dit de dir, hòstia, tu quin paquet, no? Va venir lesionat, les coses han anat com han anat, però jo Mathieu, jo no carregaria contra ell excessivament. Penso que ha estat dintre tot correcte, que...
El tema és que portem 4 anys fitxant un central i dient que Thiago Silva i que no sé què tal.
Això estic d'acord amb el Lluís, que val la pena que vas a fitxar un central titular i pagui la pasta que li demanin.
I no sortint d'un cercle viciós, perquè a més és cada vegada m'acaba sortint el nom de Marquinhos.
Jo espero que no el comprin.
Bueno, és que si compren a Marquinhos és com per penjar-se.
Sí.
Perquè, escolta'm, és que no és titular en el Paris Saint-Germain com a central, perquè ara està jugant de lateral, quan la parella central del Paris Saint-Germain és David Luiz i Thiago Silva, que això de Thiago Silva també és l'engany. Vaja,
doncs aquí semblava que s'acabava el món,
si no venia Thiago Silva,
i al final una mica s'ha acabat, perquè fa el central.
No, era o Thiago Silva o ningú.
Per això.
I
al final has portat Vermaelen i Mathieu. Ara vaig a mirar endavant el calendari, però abans, perquè no sigui dit i perquè el partit ha estat avui, més enllà de si és positiu o negatiu el punt i de si li retallem a l'Atlético o li regalem al Madrid, què ha passat avui? Què creieu que ha passat? Més enllà d'això de Mathieu i de jugadors concrets, per què el Barça ha acabat empatant un partit que semblava tenir guanyat al descans?
Hi ha hagut un tema que m'ha creat l'atenció. I és, com ho diria, el tema Suárez. Avui Suárez jugava cohibit.
Cohibit, tu creus?
Suárez avui no entrava al cos a cos. No, i vulguis o no, Suárez és un jugador que
molt poc propi de Suárez.
Sí, però marca molt el termòmetre de la intensitat del joc del Barça, sobretot a la part de dalt.
Sí, totalment.
A la part de dalt, perquè aviam, no comptis amb Messi i amb Neymar a l'hora de pressionar, ho fan en puntades ocasions. I aleshores Suárez compensa aquesta falta d'intensitat defensiva que puguin tenir Messi i Neymar, la compensa ell. I a partir de que Suárez avui jugava marmat a remolc de que no li ensenyessin aquesta targeta, ja els de dalt, el Barça avui no feia aquella pressió d'ofegar el rival quan sortia la pilota, i crec que el Villarreal ha estat més intens que el Barça en aquest...
Tot i això anava 0-2 al descans,
Sí, sí, tenia, Suárez cohibit, sí, no? Però és veritat, com ha dit Marcelino, que abans del 0-1 el Villarreal ha pogut marcar un parell de gols,
Un, un pal.
Un pal ha tingut, i després ha tingut oportunitats. El parell ha rondat la porteria del Barça, I després amb el 2-0 i els canvis que ha fet, el Barça s'ha desconnectat, s'ha descomposat, i a la que per poc que el Villarreal ha pogut marcar el gol, s'ha endollat, ha entrat una altra vegada en el partit, i amb l'ambient que hi havia i la desconnexió que hi ha hagut per part del Barça, i sobretot, insisteixo, aquesta falta d'intensitat que... o aquesta intensitat que acostuma a encomanar Luis Suárez, que avui no ha tingut, suposo que amb el perill de no caure en cap refrega ni en cap cos a cos ni lluita contra defenses contraris que li pogués reportar una targeta groga que li impedeix jugar al Clàssic, jo crec que aquí el Barça li ha minvat intensitat, tot i que alguns jugadors han compensat amb la seva aportació, com per exemple Rakitic, que per mi avui ha estat enorme, ha estat el millor jugador del Barça.
Sí, segurament. A mi em costa molt de creure que Suárez jugués Covid per això, però si no, és així...
No, jo crec que sí que el condiciona.
Si és així és molt...
De tota manera, aviam, trist.
Avui, tu l'has vist amb alguna acció de cosa a cosa Suárez?
No, és veritat, però podria pensar que ha tingut un mal dia.
No, de fugir al contacte, perquè estava molt condicionat.
No,
per jugar així.
No crec que hagi sigut l'explicació de tot el que del partit que hem vist a Villarreal. Jo aviam, repassant el que ha dit Luis Enrique, estic d'acord amb ell amb algunes coses i no n'estic amb d'altres. És a dir, jo penso que el Villarreal ha plantejat el partit molt bé, crec que el Villarreal ha fet un grandíssim partit, millor que els darrers que portava, perquè portava una... els darrers no havien estat dels més brillants, va perdre amb el Sevilla, si no tinc mala memòria.
I amb les Palmes, no?
I amb les Palmes, correcte. Denis Suárez ha fet un gran partit, a dalt el soldado aquest ha estat molt, molt batallador,
va canvuat una poja a la Piqué,
i en defensa ha sigut un equip molt sòlid, això d'una banda. Dos, Luis Enrique diu que l'equip, jo crec que sí que l'equip s'ha desconnectat una mica, no s'ha desconnectat, l'equip ha volgut especular amb el 0-2, l'equip amb el 0-2 el Barça ha volgut gestionar els esforços, i això em preocupa en el sentit que jo tinc un temor, i és que la temporada se li faci un pèl llarg al Barça, sincerament, perquè venim de molta fatiga, de molta tralla. És veritat que Luis Enrique gestiona i que dona rotacions, dona descans a jugadors, és veritat que té el GPS aquest que li diu com està cadascun, i segur que li diu que estan com a motos. És veritat que el Barça, els equips de Luis Enrique acaben millor que comencen, però jo en alguns partits sovint veig que el Barça té moments dels partits que li costa de mantenir el fil conductor del partit, i altres dies no s'ha treballat el marcador, i avui s'ha treballat el marcador, el que ja et podia haver passat a les Palmes, et podia haver passat a Llevant, et podia haver passat a Màlaga, que el Barça tenia moments dolents, avui t'ha passat
sobretot
perquè el Villarreal és millor que tots aquests, no? Perquè té més bons futbolistes i segurament l'equip està més ben treballat. Jo que penso que és una barreja de les dues coses. Un Villarreal que s'ha pogut plantejar el Barça, més amb aquest 4-4-2, deixant dos tios a dalt, que al Barça se li complica, és la manera que sembla ser que li costa més, i al Barça, sí, jo penso, contrariament al que diu Luis Enrique, que ha hagut un excés de confiança després del descans.
Això ha passat avui. Ara la pregunta és què passarà les properes setmanes, la que ve res, perquè sabem que la Lliga descansa, però li hem demanat al Miquel Agut un exercici que crec que sospito que li tornarem a demanar, o a ell o a altres companys, en els propers dies, perquè és el que demana el cos. Mirar el calendari, no tant en general i en global, sinó directament comparar els rivals que té el Barça amb els rivals que té l'Atlètic de Madrid, i al final... no volíem fer-ho, Miquel, però després del partit d'avui ho acabem fent, afegint també els rivals del Real Madrid.
Exacte, clar, si el Barça té 9 punts sobre l'Atlètic i 10 sobre el Madrid, també els hi hem d'afegir. I si es mantenen els números actuals, donant per fet que el Barça guanyi el partit contra el Madrid, o si més no el perdi per més de 0-4, i per tant tingui el gol haver guanyat, com que ja té el de l'Atlètic de Madrid, ja puc avançar que si el Barça manté aquests números i els rivals ho guanyen tot, després del Barça Sporting de Gijón de la jornada 35, el Barça pot ser campió matemàticament.
Ep.
Perquè quedarien 3 jornades, però serien 9 punts sobre l'Atlètic de Madrid amb el gol a Brest particular guanyat i 10 punts sobre el Madrid.
Això és impossible. El Barça no pot tenir la mateixa distància amb el Real Madrid sense que el Madrid perdi punts.
Bé, sí, perquè el Madrid juga contra el Barça,
si,
el Camp Nou.
I si manté la distància amb el Madrid, i si manté, és que han empatat i per tant l'Atlètic de Madrid li haurà retallat.
Però en el cas que el Barça ho guanyi tot, que l'Atlètic de Madrid ho guanyi tot...
I el Madrid no guanyi
tot. Menys un partit que és el del Camp Nou. Però per la resta ho guanyi tot, fent els millors números possibles, tots tres.
Sí, en el millor dels casos, el Barça podria ser campió la jornada 35 contra el Sporting.
Exacte. La jornada 35...
No diguem molt alt, perquè aquí el Puquí li agafa un...
Un Barça Sporting, un Atlètic de Madrid Màlaga i un Rayo Madrid. Aquests són els partits d'aquella jornada. A dia d'avui, el Barça té 76 punts, quan en queden 24 en joc, per tant, com a màxim en pot fer 100 aquesta temporada. L'Atlètic de Madrid en té 67 i el Madrid 66, com dèiem, queden 8 partits, 8 jornades, 24 punts en joc i probablement el gol a Braix favorable amb tots dos. Dit d'una altra manera, si fan tots els millors números possibles, el Barça pot perdre 3 partits i empatar-ne un altre d'aquests 8, o sigui, podria fallar en 4 dels 8, el 50%, i ser campió igualment del campionat de Lliga. Dels partits que té el Barça són 4 a casa i 4 a fora. L'Atlètic de Madrid té 5 partits a casa i 3 a fora, i el Madrid en té 3 a casa i 5 a fora. Té més partits lluny del Bernabéu que no pas al seu estadi. Els rivals del Barça, llevat del Madrid, que és tercer, són equips que estan entre el desè i el cué, que s'estan jugant la permanència en molts casos, tipus Granada, tipus Sporting, tipus fins i tot Betis, i en el cas de l'Atlètic de Madrid, Celta, Atlètic de Bilbao i Màlaga, entre els 10 primers, els altres 5 estan a la part baixa de la classificació. En el cas del Madrid té 2 ossos, Barça i Villarreal, i la resta també formen part del segon vagó de la classificació. És clar que hem d'incloure entre tots aquests partits diverses jornades de Champions en el cas que Barça, Atlètic de Madrid i Madrid, vaja, Barça o Atlètic de Madrid i Madrid continuïn vius a la competició europea. I a més, hem de tenir en compte que hi ha una jornada, la número 34, en què el Barça juga al camp del Depor, que és entre setmana. Es juga entre dimarts i dijous. Per tant, aquests són els condicionants que hi ha al calendari a dia d'avui, però la principal conclusió és que el Barça pot fallar, si tot continua així, en 4 dels 8 partits i ser campió igualment.
Què us diu aquest calendari, punt número 1, i m'interessa molt, cada any m'interessa molt, fins a quin punt creieu que la Champions influeix a la Lliga? Sobretot en el cas que ens ocupa, en el que els dos equips que estan lluitant per la Lliga també s'enfronten entre ells a la Champions. Bueno, això beneficia o perjudica algú?
En primer lloc, a mi el que em preocupa és aquests compromisos de seleccions que hi ha abans del Clàssic.
Això ja, no et fa gràcia, ja no et barrufa.
No em barrufa, i a més quan aquests són partits de classificació per la Copa, pel Mundial de Rússia en el grup sud-americà, i que són partits d'alta exigència. Per exemple, Luis Suárez, que un dels avantatges que ha tingut durant aquest any i mig és que no ha hagut d'anar i podia fer aquests descansos durant les aturades FIFA, ara hi anirà, i un dels primers partits que li toca és contra el Brasil, és a dir, partits d'exigència els que han d'afrontar tant Suárez com Neymar, com Messi, com Alves, com Mascherano, els jugadors sud-americans del Barça. Per tant, això és el primer que em preocupa. I en segon lloc, és molt probable, o entra dintre de lo probable, que en aquest partit del Clàssic Luis Enrique pugui reservar algun jugador pensant en el partit de dimarts contra l'Atlético de Madrid. Això entra dintre de les possibilitats.
Sí, sí, serà un dels debats que farem aquests dies, segurament. Segurament.
No, és que l'haurà de reservar, perquè ara mateix...
En canvi, el Madrid juga un dia més tard i no té un rival de tanta exigència com és el cas del Wolfsburg. Aquest és l'avantatge que li dona que li toqui el Wolfsburg, que té una eliminatòria menys exigència que el Barça, i a l'hora d'administrar aquesta eliminatòria, de gestionar aquesta eliminatòria al Barça, hagi de restar potencial en els seus partits de Lliga, i el primer d'ells és contra el Real Madrid.
A veure, a mi, jo ja he dit abans, a mi el que em preocupa més és que la temporada i alguns partits s'ha donat símptomes, al Barça se li pugui fer llarga. Això és el que a mi més em preocupa. I, evidentment, dintre d'aquesta preocupació, abans quan parlàvem del sorteig, ja ho he comentat, que a mi el que més m'agrada del sorteig és l'exigència que el Barça tindrà amb l'Atlètic de Madrid, i que, en canvi, el Madrid pues, és un equip que va empatar 1-1, com hem dit abans, contra no sé qui.
El Darmstadt.
Darmstadt. És a dir,
Amb gol de Xurla.
És igual, ara ja està, o sigui, no val la pena estar-nos fustigant,
bueno, l'Atlètica
permanentment sobre això. Sí, sí, clar. És no val la pena estar-nos fustigant sobre això, però és evident que el Madrid aquí té un balneari per preparar la Lliga, i el Barça té, per sort, aquest coixí de punts que ara parlava l'Albert, però...
El Miquel.
Ai, perdona, el Miquel. Però és que l'he convertit...
És que hi ha molts talismans de la segona...
L'he confós amb l'Albert Montagut.
Ah, home, i tant. El mateix càrrec tenim.
Són clavats.
No, però acaben igual.
Clar. Els noms i... Miquel Montagut. Bueno, escolta, que s'enfrontin Barça i Atlético a la Champions...
O Albert Agut.
Exacte. Que s'enfrontin Barça i Atlético a la Champions... Té alguna repercussió a la lluita pel títol de Lliga, en el sentit que, per exemple... Si, no, Déu no ho vulgui, però si l'Atlético li fes mal al Barça a la Champions, això es pogués traduir en que l'Atlético guanyaria moral de cara a la Lliga, o al revés, si el Barça destrossa l'Atlético de Madrid a quarts de final, l'enterra també a la Lliga, no. O no són vasos comunicants?
Jo crec que és vasos comunicants el que ha dit abans el Lluís, que el Madrid pot posar tota la carn a graella en els partits de Lliga, i el Barça i el Madrid evidentment no, perquè hauran d'afrontar dos partits d'una altíssima exigència física.
Cal també veure, perdona Joan, com gestiona el Cholo Simeone els partits de Lliga. L'altre dia ahir el Cholo va dir, hasta aquí hemos podido llegar, nosaltres tenim un límit i tenim el que tenim, és a dir, clar, conseqüència del sobreesforç que ha hagut de fer en Lliga i també en Champions, especialment en l'últim partit contra el PSV Eindhoven, el Madrid i l'Atlético va pagar ahir contra l'Sporting de Gijón. Aleshores veurem com gestiona també el Cholo Simeone, d'acord que té partits en aquest interval d'eliminatòria no tan difícil, tenir en compte que el Barça juga aquest partit contra el Real Madrid i després li toca anar a Noeta, que vulguis o no, en els últims anys el Barça ha estat un escenari que no l'ha ajudat gens, més bé ha tret mal resultats de les seves visites a Noeta, no? Aleshores, l'Atlético de Madrid veurem com gestiona també, tenint en compte que la seva plantilla no té tant de nivell com la plantilla del Barça, malgrat que sí que és una plantilla extensa la de l'Atlètic de Madrid, eh?
Molt bé, Albert Montagut, gràcies.
De res.
Per la teva tasca.
A disposar.
El Tu diràs, ja ho sabeu, és l'únic programa que connecta amb una altra ràdio. Som RAC1, però durant els propers minuts serem...
Ràdio Pariser.
És la ràdio amb la millor sintonia de la història.
Enganxa.
Ràdio Pariser, com estàs? Bona nit.
Enganxa, hola, bona nit.
Sí, sí, entra saludant com si hi hagués aquí 85 persones.
Em fa il·lusió allà a la redacció mentre preparem una mica els continguts, anar sentint el Poquí, el Canú...
Una mica Reina Sofia. Fes una salutació a Reina Sofia.
Aviam si ens fitxes per Ràdio Pariser. Aviam si ens fitxes per Ràdio París.
I pagues més, perquè sí, es veu que RAC1 no està content.
A veure, coses prèvies. A Bèlgica, Víctor Valdés, campió de la Copa.
Home,
aquesta tarda ha guanyat amb l'Estàndard de Lieja 2-1 al Bruges, amb un gol a l'últim minut d'un croat que es diu Ivan Santini. Valdés ha jugat tot el partit i ha fet una parada providencial, els últims instants, que sí, podria haver forçat el temps extra. Per tant, campió a Bèlgica també, Víctor Valdés, que recordem a la Lliga no té opcions al títol, jugarà un play-off perquè l'Estàndard de Lieja jugui l'Europa League la temporada vinent. A segona, a banda dels catalans, que ara en parlarem, sé que el Lluís
0-0.
Vol saber com ha anat el Saragossa a Lluís Carreras. 0-0. Ahir a l'Eliodoro Rodríguez López de Tenerife.
Aquest migdia.
Que aquest migdia, perdona, tens tota la raó del món.
L'he seguit.
Aquest migdia, tota la raó del món.
T'has menjat un Saragossa 0-0.
Anava alternant l'Espanyol i el d'això, aprofitant que la família m'ha deixat una horeta sola a casa.
La lluita pel comandament. Avui no hi ha hagut Tom i Jerry, llavors? O sigui, ara més tard,
no? T'explico la lluita que he hagut de tenir amb això del Yombi.
La bona notícia és que el Saragossa segueix en zona de promoció d'ascens. Bé, el Nàstic és tercer a 2 punts de l'ascens directe a primera, el Nàstic, vull dir, sensacional, però el Saragossa està dintre d'aquests 6 primers classificats i jugaria ara mateix la promoció.
Per pujar
a primera. Sí, per Lluís Carreras. I diumenge vinent, que s'atura totes les competicions per les seleccions, sí que hi ha segona divisió, i hi ha un Saragossa-Girona a la Romareda, per tant, un partit interessant.
Amb qui vas, Lluís?
Que seguirem a RAC1, evidentment.
No ho diguis.
Tota la vida al Girona.
Ah.
Tota la vida al Girona, clar que sí. Demà, com diem, no hi ha futbol, 15 dies aturada per partits de seleccions, notícia d'última hora, hi ha hagut canvis a la convocatòria d'Espanya sub-21, un canvi destacat. José Gallà, lateral esquerre del València,
és baixa d'última hora, s'ha fet mal en el partit d'avui, i el substitueix Adrián Marín, que és aquest lateral del Villarreal que el Barça ha estat seguint, sí, i que vam explicar aquí a RAC1. Doncs Adrián Marín anirà a la sub-21. Ara sí, futbol internacional, Anglaterra, el Leicester segueix líder amb 5 punts més que el Tottenham, queden només 7 jornades.
Digue-ho bé, que ja m'he calagut aquí.
Tens raó, amb 5 punts més que el Tottenham. Quan ara, queden
sí,
només...
però digues el resultat del derbi de Manchester, va, digue'l ben alt.
City 0, United 1, l'Etihad amb gol d'aquest nano que es diu Marcus Rashford.
Que ja ens va valiar l'Arsenal.
Qui l'ha fet debutar, aquest
el
nano?
Tito Luis,
el que estira per
terra. I perdona, el resultat del Southampton amb la remuntada contra el Liverpool...
3-2, ha remuntat l'equip de Koeman al Liverpool.
Southampton contra el Leicester, no?, la setmana que ve.
Exacte, el Leicester, Southampton, el King Power Stadium.
A veure si aquí Koeman es fa una mica de feina...
Escolta'm una cosa... Pot quedar el City de Guardiola
ara
sense anàvem, anar... Sí.
Ara anàvem. És que el més interessant d'aquest tram final de la Premier League anglesa ja no és potser el títol. L'Leicester amb 5 punts i 7 jornades, si no falla
bueno,
molt...
Bueno, espera't que la jornada fet. Que ve pot rebaixar-se aquesta ara, diferència.
Atenció, Koeman.
No passarà.
Però amb els resultats d'avui, ara mateix, tercer Arsenal 55...
Go Gunners.
City 51,
per tant, 4
de marge l'Arsenal, West Ham United 50. D'aquests 4 equips, Arsenal, City, West Ham i United, només 2 aniran a la Champions i els altres 2 aniran fora.
I el West Ham perquè ha empatat el Cesc Fàbregas al darrer minut, crec. Si no,
penal sí. Fora de l'àrea, que no era ni penal.
Però estaria fora. És possible que el City porti un partit menys?
No, tots aquests equips, Arsenal, City, West Ham i United, tenen un partit menys.
Vale.
Els 4, per tant, la classificació és actualitzada. Vale. 55, 51, 50, 50. I 2 queden fora de la Champions. Compte amb el City de Pep Guardiola la temporada vinent.
Però gairebé és millor agafar-lo, ara no farem el debat.
A l'Europa League.
És millor agafar parlo malament, no? I pujar-lo, que no pas arribar com arribes al Bayern després del triplet de Henke.
No ha guanyat mai l'Europa League, Guardiola.
Una cosa és agafar-lo que no guanyi el triplet, una altra cosa és fora de la Champions.
Bueno, el classifiques a la Champions l'any següent i ja està, i ets un heroi. No?
Com a campió, el City podria anar a la Champions, com a si la guanya aquest any.
Sí.
Ja, però llavors arribes a un equip, si ets Guardiola, campió d'Europa.
Com li va passar al Bayern, sí que és veritat. A Itàlia, la Juve...
No entra dintre dels càlculs dels favorits.
És ciència ficció, això.
Sí.
De molta
Més val que vagi via Premier a via Champions,
Què ens juguem que el City no va a la Champions? Jo crec que no hi anirà.
Jo també.
Està fotut amb moltes lesions. Avui Hart i
Sterling.
I Sterling estaran 3 o 4 setmanes de baixa.
I que es compleix la màxima.
Què ha dit quan s'ha fet mal? Què ha dit?
Va, a Itàlia. La Juve segueix líder amb 3 punts més que el Nàpols. Queden 8 jornades a Itàlia. Aquesta nit...
A més, si està en anglès, Hart, no? Amb U.
Exacte.
Si et fa mal, si estàs adolorit...
I el fa mal el Hart, els del City, amb aquestes lesions.
Continuï, sisplau.
En italià, dolor. Dolore. Nàpols, perquè estem a Itàlia ja. Nàpols 3, Gènova 1.
El problema és que estem a 2:15, aquest és el problema.
Ha marcat Higuaín, no?
N'ha marcat 2, Higuaín, en porta 29 a la lluita per la bota d'or. També ha marcat aquesta nit Jonas del Benfica, o Jonas, mai sé on va l'accent. També 29, el portuguès del Benfica.
Sí, Luisito s'està quedant.
Ha marcat Cristiano.
Cristiano 28.
28 i Luisito s'està quedant descavalcat
i Luisito en té 26. Aquí hi ha Ibrahimovic, amb 27 gols a la Lliga Francesa, però li multipliquen per 1.5, és a dir, que no entra en la lluita per la bota d'or, Ibra, que n'ha fet 27. I deixen destacar que Buffon ha superat el rècord d'imbatibilitat a la Lliga italiana. El tenia l'exporter del Milan, Sebastiano Rossi, de la temporada 93-94, amb 930 minuts a Itàlia sense encaixar un gol. Doncs bé, Buffon... Avui ha establert la marca en 974 minuts. Li ha marcat un gol de penal en el derbi de la Mole, entre Torino i Juve, que ha acabat 1-4 a favor de la Juve i ha marcat Belotti de penal al gol de...
Que bé que parla d'Italia.
Belotti.
Va, Alemanya es manté en
els
5 punts. Alemanya entre Bayern i Borussia, han guanyat els dos, queden 7 jornades. I a França, aquesta nit, Paris Saint-Germain 0, Mónaco 2.
Hola!
La primera derrota a casa en aquesta lliga del PSG, que
ara
ja
entenc perquè
ja
el
Coquín
ha dit que era més temible l'Atlètic de Madrid que el PSG.
S'ha deixat anar una mica el PSG, però ha jugat amb molts titulars i ha perdut 0-2 amb el Mónaco, tot i que ja és campió de Lliga, i compte, el PSG està a la final de la Copa de la Lliga, a les semis de la Copa de França, a quarts de Champions amb el City, és a dir, que podria fer el pòquer de títols, ja té la Lliga, pot guanyar les dues copes i també té opcions a la Champions. I acabem amb Holanda, perquè l'Ajax ha guanyat el PSV Eindhoven 0-2 i és el nou líder de la Lliga, amb 2 punts més que el PSV quan queden només 6 jornades. És a dir, setmana negra pel PSV Eindhoven de Philippe Cocu, eliminat a la Champions per l'Atlético i ha perdut el lideratge a la Lliga holandesa.
I el pitjor de tot, la imatge que han donat alguns dels seus aficionats, com ja he sabut al llarg de la setmana.
Em deixes afegir un últim nom de Ràdio Parisé. Hem estat vibrant moltíssim amb Novak Djokovic.
Sí.
Ha guanyat el Masters 1000 d'Indian Wells a la final 6-2, 6-0... contra Milos Raonic, contra el canadenc.
Segurament la final anticipada va ser contra Rafa
contra Nadal. Contra Nadal, ahir a la semi, sí. És el cinquè títol a Indian Wells, és un rècord, i és el 27è Master 1000 de Djokovic, que iguala Rafa Nadal, que era el rei de Masters 1000. Per tant, ara ja són dos reis en aquest tipus de torneig al tennis.
Hauran de repartir la corona, la nostra és pel rei pariser. Gràcies, Aleix.
Adéu-siau, fins demà.
Aula d'Ullent.
Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
Hola. Bona nit.
Hola.
Una tàctica d'allargar-la fins que exacte, obrin el micro.
I, si no, ja... I si no l'obren, pot estar... Fins a quan pots allargar?
No, poc, perquè tinc soc de capacitat pulmonar molt reduïda.
Molt bé, però en tens suficient com per explicar-nos què diuen els nostres oients, com han vist avui l'empat del Barça i amb què es queden?
En Beto Estofat diu, em quedo amb Messi intentant adormir el partit fins que entra Matier i ho esguerra. En Pere Banyeres diu, em quedo, es m'ha perdut amb com de sabata arriba a ser Matier, quin tarlandós...
Tarrantos.
No havia escoltat mai aquesta paraula.
M'agrada, me l'apuntaré.
Sempre s'aprena.
En Joan Gràcia diu, em quedo... És millor tuerce botes, però...
Sí, sí.
En Joan Gràcia diu, em quedo...
I cantar mañanas, has dit avui.
Em quedo amb el gran partit que s'han marcat Mascherano i Rakitic. De Matías i Alves val més que no en parlem. En David Pujol diu, em quedo que estem, amb que estem més a prop de la Lliga. Alves, gràcies pels serveis prestats, Llacet i bon viatge. I això de Matier, senyoria, no hi ha més preguntes. En José Bonet diu, mal partit, mala actitud, veig molta gent llançant-li la culpa a Matier, altres caminant pel camp. Ens escriu des del País Valencià, José Bonet, i diu, Joan a Xina, mal.
Mal, bueno. A Xina, mal.
En Joan Josep Casolina
no
diu...
No deu ser a Castelló, aquest senyor, deu ser de Vila-real.
De fet diu, ui, mal partit, mala actitud. Joan a Xina, mal.
El traductor, el nostre traductor oficial, Aleix Pariser, confirma que sí, que vol dir avui.
Ui, sí, ho sabem. Sabem que classes a part d'una consola és avui en valencià.
I sí, en francès, i nosaltres en anglès.
Dir, així, o així.
Així, exacte. Sí, no, no és...
Avancem, sisplau, en el nostre
relat. De fet, Aleix Pariser és l'únic presentador de ràdio que quan entrevista algú de parla valenciana...
Canvia completament
l'accent. Sí. O sigui, mimetitza l'accent valencià.
Això li passa amb altres nacionalitats? És a dir, si entrevistes un rus, parles amb accent rus, molt bé.
En Clahan Boots diu, jo diré amb el que no em vull quedar, no em vull quedar amb un central francès que no té nivell Barça, mai no l'ha tingut i no sé com encara segueix aquí. Tampoc em quedo amb l'actitud d'un turc que juga, rep targeta groga i no aporta gairebé res al joc. Això s'ha de dir tant si es guanya com si no, i així ho faig.
Molt bé.
I l'Albert Narro diu que ha fet malament Bartra perquè Luis Enrique faci passar... l'atenció, aquest altre qualificatiu, faci passar el paltreco d'en Matier
molta,
per davant d'ell, algú m'ho sap explicar.
Hi ha molta qualitat lingüística avui, eh?
I acabem amb l'Antoni Puig,
quins qualificatius tenim de Matier avui? Era tarlandós?
Tarlandós i paltreco. L'Antoni Puig diu, em quedo que estem molt mal acostumats i no considerem suficientment els adversaris. Per cert, el Barça recorrerà les injustes targetes a Arda, Piqué i Alba?
No ho sé, el que sé és que els nostres oients ens ensenyen cada nit alguna cosa nova. Tarlandós i...
Paltreco.
Són els dos adjectius que ens
Paltreco
han
portat.
Senyor Lluís Canut, senyor Joan Puquí, gràcies per
ja
ser la tertúlia del Tudirà.
Bueno, sí,
aviat, vols quedar o no?
Se us ha fet curt.
Hi
ha futbol americà.
A sou... No, però...
No, l'Espanyol, tu que has guanyat a l'Atlètic.
Clar, l'Espanyol, les motos, la Fórmula 1...
Ah, sí, les motos, el Valentino Rossi fora del cajón, eh?
I
la Fórmula 1 del cajón. I a la Fórmula 1 l'Alonso s'ha fotut un nyapo, però...
Sí, és un miracle que estigui viu i que estigui bé, a més, sense... Ja ho sé. Sí?
Home, clar, per favor.
Ai, no sé, tu ets molt... No sé, et sorprenent,
per favor,
de vegades.
Per favor.
Doncs, molt bé, si voleu afegir alguna cosa més, us podeu quedar fins la una.
No,
i si no, us deixo marxar a casa. Gràcies, Lluís, gràcies, Joan.
Vinga, anem a veure Mourinho.
Bona nit, aneu a veure Mourinho. De seguida aquí parlem de l'Espanyol, del Nàstic, de motor, de bàsquet, de mil coses.
Tu diràs, amb Dani Sanabra.
Ford Covesa t'ho posa millor que mai.
Aquest mes els tot-terreny Ford Kuga i EcoSport amb un descompte de fins a un 25%.
I en turismes Ford Fiesta, Focus i C-Max amb un descompte de fins a un 30%.
Només queden 300 unitats.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
I Covesa Terrassa.
Recorda, si vols un Ford, pensa en Covesa.
El bon temps, bona casa, perquè arriba la primavera i també les ofertes de Leroy Merlin, perquè la puguis millorar i en puguis gaudir encara més. El jardí, la cuina, el lavabo, aprofita les ofertes a les teves botigues de Catalunya. Només fins al 28 de març. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
Sí, sí, sí!
Escolta, que has passat per un concessionari Nissan?
Sí, sí, sí!
Hola?
Sí?
Ja veig que sí.
Només al març, vine a conèixer els avantatges exclusius de la gamma Nissan i podràs guanyar entrades per a la final de la UEFA Champions League. Nissan, innovation that excites.
Roma Auto Group Concessionaris. Pere Quart, 357 i carrer Ciutat d'Assumpción, 4951. Centre Comercial La Maquinista.
I ara només aquest mes a Nissan Roma Auto, liquidació d'estocs. El teu Nissan a preus increïbles sense esperes amb el teu cotxe com a entrada. El millor finançament i els 100 primers amb una targeta a Solred de 50 euros de combustible. RomautoNissan.com.
RAC 1 s'actualitza amb tu. Escolteu RAC 1 quan, com i on vulgueu amb l'aplicació gratuïta per mòbils i tauletes de RAC 1 en aplicació.
Mira quin cotxe em compraré. Mola amb aquestes llantes, eh? Supera això amb el teu Skoda Fabia.
Igualo les teves llantes. Hi pujo Bluetooth, volant multifunció, aire condicionat i ràdio tàctil. Tot per 8.990 euros. I amb 5 portes.
Oh, només 8.990 amb 5 portes?
Skoda Fabia Like, amb revòquer d'equipament. Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance fins al 31 de març. Consulta Skoda.es.
La Xina ha llançat una iniciativa que vol canviar el món. És la nova Ruta de la Seda. Abasta 60 països, afecta el 70% de la població mundial i s'hi troba el 75% de les reserves d'energia conegudes. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments i les tensions que planteja aquest ambiciós projecte. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
Lord William, me contratasteis para un año entero.
Una de les novel·les més llegides del món.
Quiero un hogar, Tom.
No puedes dejarle aquí.
Es mereixia una de les sèries més aplaudides dels últims anys.
¿Qué me hace creer que va a haber una nueva iglesia?
Alojadnos y alimentadnos y renunciaré a mi sueldo.
Y esta es su voluntad.
Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Molt aviat, gran estrena a 8 TV.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford. El motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros. Només fins a final de mes. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es. Redescobreix Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
Bona cara, i això és perquè no has vist el partit dels Warriors contra San Antonio.
He vist el condensed.
I què t'ha semblat?
Clar, no surt el, no surt l'1 de 12 de Stephen Curry des de la línia triple.
No l'han posat, tant, no?
No.
Però no, has vist la Marcus Aldridge
està tot
una calculat, i altra vegada.
Està tot calculat.
Va, per compensar que els Warriors han perdut, l'Espanyol ha derrotat avui l'Atlètic de Bilbao i fa un pas de gegant, Edu, de cara a la salvació.
Doncs sí, triomf 2-1, remuntant un gol inicial dels bascos, obra d'Eraso al minut 20, una mala primera part de l'Espanyol, que no ha tingut recursos en atac i que ha acabat pagant alguna errada gruixuda en defensa. La segona, gal, que ha canviat el dibuix, introduint un segon davanter al costat de Gerard Moreno, fet sortir Caicedo en el lloc de Marco Asensio, i la millora s'ha notat de seguida. Diop ha empatat a la sortida d'un corna, primer gol com a blanquiblau del migcampista senegalès, que ha estat un dels millors, ara mateix puntal imprescindible a l'equip, i el segon de Caicedo, de seguida, en 5 minuts, en un contraatac l'equatorià ha capgirat el marcador i s'ha acabat lesionant. Ara en parlarem. 35 punts a la classificació, 7 punts per sobre del descens a falta de 8 partits, encara no està fet, però l'Espanyol s'acosta a l'objectiu, amb un parell de victòries més ho tindrà fet, i Galca, content, explica la millora en el joc avui.
Hombre, la primera parte sí, estaba, sí que Atleti ha dominado más el partido tácticamente, también hay que reconocer que ha llevado más el ritmo de partido. Nosotros las llegadas que hemos tenido no hemos finalizado, y esto se ha visto en el partido, pero luego sí que la segunda parte el equipo ha llegado más. A partir del primer gol también hemos tenido algunas contras que hemos llevado al contrario a su portería, lo hemos desgastado al contrario, y esto se ha visto en el partido.
Diop, autor de l'empat a un, s'ha mostrat així de satisfet el superdiumenge de RAC1 aquesta tarda per haver fet els deures i haver respost a la pressió després dels resultats de les últimes hores, dels equips que tenien per baix.
Podemos respirar tranquilos, pero bueno, no nos podemos relajar. La verdad que ayer, después de que todos los rivales directos a la salvación habían ganado casi, y había que hacer también nosotros el trabajo hoy, sabíamos que era un partido muy duro, pero al final es lo más importante. Hemos ganado, estamos a 7 del descenso y tenemos un partido fuera de casa que también iremos a ganar.
També en declaracions a RAC1, Víctor Sánchez, que posa xifra a la tranquil·litat. Dues victòries, 6 punts.
Yo creo que con dos está hecho, pero no, lógicamente no nos vamos a conformar con eso. Ojalá podamos hacer las dos que vienen y tener 6 partidos para disfrutar, para estar mucho más tranquilos y para sacar el fútbol ese que tenemos, que a veces es complicado sacar en situaciones de tensión. Ojalá podamos resolverlo en 2 semanas, pero no quiere decir que nos vayamos a quedar ahí.
La nota negativa d'avui, Caicedo s'ha lesionat, té una elongació al bíceps femoral de la cama esquerra, demà li faran proves, de moment no anirà amb la selecció equatoriana. Demà l'Espanyol, que torna a la feina, li anirà molt bé. L'aturada, el pròxim partit serà d'aquí a 15 dies a la Rosaleda de Màlaga.
Doncs a descansar a tots, i l'Edu també. Gràcies, Edu.
Fins ara.
41 minuts passen de les 12, que queden 4 per 3 quarts d'una. Temps que aprofitarem per parlar del Nàstic de Tarragona, que viu el millor moment de la temporada i el somni de l'ascens és cada vegada més a prop, gràcies també al talismà Miquel Agut. Avui ha golejat el Bilbao Athletic per 0-4, Miquel.
Doncs sí, Dani, encara queden 12 jornades perquè s'acabi la Lliga, però el Nàstic està en un núvol, literalment. Avui ha guanyat per 0-4, com comentaves, al camp del Bilbao Athletic, una victòria molt especial pel que representa la classificació. Ara en parlarem, però també per l'escenari. S'ha aconseguit a l'estadi de Sant Mamés, on juga els seus partits el filial de l'Athletic Club de Bilbao a la Lliga Adelante. El Nàstic és tercer amb aquesta victòria, té 48 punts a 2 de l'Alavés, que és el segon classificat i que està en ascens directe, i a 5 del Leganés, el líder. Això sí, només té 2 punts de marge sobre el setè classificat, l'Osasuna, que és el primer que el faria fora de la lluita per la promoció d'ascens. És la primera victòria després de 4 empats consecutius, i avui ha hagut d'arribar al camp del Cué, el Bilbao Athletic, que no havia encaixat, però, cap golejada de 4 gols aquesta temporada. El 0-1 l'ha fet Naranjo, a la mitja hora, amb una rematada des de dins de l'àrea, el 9è gol de la temporada de l'Andalús. El 0-2 l'ha fet Abu, amb un xut des de la frontal ajustat al pal els primers minuts de la represa, i ja a la recta final, amb l'equip local derrotat i abatut, així l'Emanà ha fet 2 gols, el 0-3 amb un cacau que ha entrat entre el porter i el pal, i el 0-4 amb una rematada d'oportunisme. Final del partit, i Vicente Moreno, que estava content, molt satisfet amb el resultat i amb la ratxa de 10 jornades sense perdre del seu equip.
Això són coses que és que coneixen la segona edició, saben la dificultat que té. És de veres que, bueno, que el fet d'encadenar empats ens feia seguir en la part alta, però d'alguna forma anaves perdent algo de fuelle, o si no és que se t'anaven uns, pues s'acostaven altres, i bueno, pues el reencontrar-se en aquesta victòria, pues jo crec que ens va donar per lo menys anem a dir un dia de tranquil·litat, no? Anem a tindre el dia de descans tranquil, i bueno, ja no val pa més oblidar este partit a partir de demà i a pensar en el pròxim, perquè això no para, i necessitem guanyar avui, però és que necessitem tornar a guanyar la setmana que ve.
El Nàstic jugarà ara 2 partits seguits a casa, el primer dissabte vinent contra el Numancia a les 6, i l'altre diumenge rebrà a les 12 del migdia el Córdoba. Per cert, per jugar contra el Numancia hi haurà baixes per culpa de les convocatòries de les seleccions. No hi seran ni Abu, ni Madinda, ni Ondoa.
Gràcies, Miquel. Avui també ha jugat al Girona i no li ha anat tan bé. Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit, Dani. El Girona ha perdut avui 2 punts a Montilivi després d'empatar a un gol contra el líder de la segona divisió A, el Leganés. I dic que ha perdut perquè l'equip de Pablo Machín ha estat superior al conjunt madrileny i ha desaprofitat forces ocasions. A la primera part no hi ha hagut gols, però sí que han anul·lat 2 a l'equip gironí. El primer al minut 17 per una suposada falta de Kiko Olivas, el porter Serantes, i el segon a la mitja hora de joc per un fora de joc inexistent de Dejan Lekic. Després del descans, el Girona encara hi ha posat una marxa més. El gol ha arribat al minut 60 amb una gran jugada individual de Javi Álamo, que l'ha aprofitat Lekic per fer el seu segon gol de la temporada. Això sí, la reacció del líder del Leganés ha estat ràpida. Només 9 minuts després, Timor, un ex del Girona, per cert, ha empatat amb un xut ras i ajustat. Als minuts finals, els gironins haurien pogut guanyar. Primer Eloi ha estavellat una pilota al pal amb un xuc sec des de fora l'àrea i després Mata ha fallat un 1 contra 1 davant Serantes. El Girona suma 41 punts, segueix a 5 del playoff, però amb una jornada menys. Ara en queden 12 pel final. Pablo Machín, l'entrenador del Girona, ha assegurat que el seu equip s'ha merescut guanyar, a més de deixar clar que encara hi ha temps per aspirar a tot.
El Leganés en un partido que no nos merecimos ganar, como creo que en este sí, y empatamos, y en este pues creo que nos hemos merecido, desde mi punto de vista, ganar, y solo nos ha dado para empatar. A nosotros todavía nos queda un mundo. Yo estábamos recordando también pues que cuando yo llegué aquí quedaban 13 jornadas y parece que era un mundo, y en las 10 últimas pues tuvimos que recortar 8 puntos, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que todos tenemos todavía opciones de todo y nuestro pensamiento es seguir compitiendo bien.
El pròxim partit del Girona serà diumenge que ve a la Romareda contra el Saragossa a les 5 de la tarda.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta a casa una selecció de la millor pasta italiana per només 29 euros. Un assortiment de pasta d'ou, sípia i farina de canapa de la Campofilone. Salses de Culinary Journey, salsa de tomàquet Niasca Portofino i parmesà Gran Viraghi. Tot plegat maridat amb vi blanc i cochiwine de Montrodó. Assaboreix Itàlia amb aquest pack valorat en 60 euros, ara per només 29. Truca al 935 500 105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda. Patrocinat per Fibertri.
RAC, RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Al Qatar tenim el Quim Salvador. Com estàs, Quim? Bona nit.
Hola, Dani, molt bona nit.
Amb protagonisme avui per Jorge Lorenzo, que és que s'ha endut aquesta primera cursa del Mundial de Motos.
Sí, i a més ho ha fet fent una exhibició. Ha guanyat la cursa amb autoritat, una cursa que pintava difícil, hi havia moltes incògnites, a part de les habituals de principi de temporada. Aquest any els pneumàtics són nous, l'electrònica de les motos és nova, i per tant era una incògnita per tothom saber com funcionaria tot plegat a la cursa. A més, Valentino Rossi ha estat intentant desestabilitzar Lorenzo aquest cap de setmana amb declaracions i amb algun gest a la pista, i avui el mallorquí ha demostrat que continua sent l'home a batre a MotoGP. És el vigent campió, l'any passat va ser el més fort, però aquest any, almenys a la primera cursa, ho ha tornat a ser. La cosa anava amb un grup de 4 per disputar-se la victòria a les posicions de podi, Lorenzo, Dovizioso, Márquez i Valentino Rossi. Semblava que tot podia acabar apretat al final. Si passava així, Dovizioso, amb la millor velocitat punta de la Ducati, tenia un clar avantatge, però Lorenzo a les últimes voltes ha trencat el grup amb un ritme sensacional, establint un nou rècord de volta ràpida i deixant els altres sense cap opció de perseguir-lo. Content per la primera victòria de l'any, content també per com l'ha aconseguida. Jorge Lorenzo deia en directe al Superdiumenge en declaracions a RAC1 que la d'avui ha estat una de les millors victòries de la seva carrera.
Muy contento con esta victoria porque los dos últimos años aquí no han sido los mejores resultados, y empezar siempre en el podio, ganando la carrera, es un gran comienzo. Quizá una de mis 3 mejores carreras de mi vida y quizá el mejor final de carrera de mi carrera deportiva, porque la decisión del neumático trasero ha sido vital, y he tenido mucha determinación para intentar ir cada vez más rápido y más rápido y más rápido con un neumático trasero que ya estaba en las últimas, ¿no?
Molt content, molt categòric i molt precís. Una de mis 3 mejores carreras de tota la seva vida.
Sí, la veritat és que era una victòria important per ell. Ahir Valentino Rossi deia que per canviar la marca, ja sabeu que Lorenzo té oferta de renovació de Yamaha, però especula que pot esperar una oferta de Ducati. Rossi deia textualment que per canviar de marca cal coratge i calen collons, i acabava dient no crec que ell canviï de marca. Lorenzo diu que avui ha tingut molta determinació, que cadascú tregui la lectura que vulgui. De fet, la victòria d'avui té missatge. A l'acabar la cursa i a l'entrar al parc tancat, allà on baixant de la moto, Lorenzo davant de les càmeres ha fet amb el dit, passant-lo d'una banda a l'altra del cas, el gest de tancar la boca. Què volia dir? Doncs naturalment l'hem preguntat.
Sí, como se dice, ¿no? Una imagen vale más que mi palabra, y que después todo el mundo se saque sus conclusiones. Yo no puedo ni quiero decir nada más.
Mala Déu, quin bon rotllo.
Sí, la temporada passada va acabar amb tensió. Aquest any la cosa també ha començat animada, amb Sarau extraesportiu, i esportivament, doncs, amb el domini que ha demostrat avui Jorge Lorenzo amb aquesta victòria a Qatar. Segona posició per Andrea Dovizioso amb la Ducati, i tercera per Marc Márquez, en una cursa on, fins que Lorenzo ha trencat el grup, semblava que Marc Márquez fins i tot podria tenir opcions de guanyar. I això que després d'una pretemporada plena de problemes, dijous ens deia el primer toc de RAC1 que pràcticament considerava impossible tenir opcions de guanyar aquí a Qatar. Puja al podi a l'objectiu, ho ha aconseguit, però sobretot com ho ha fet, anant de pressa, tan a prop del tant davant, fa que Marc Márquez acabi el Gran Premi content i esperançat de cara a les properes curses.
Una tercera posició lluitada, merescuda, després de la pretemporada que hem fet, i res, amb ganes ara d'analitzar tot, però d'arribar a Argentina i reconfirmar, no, aquestes sensacions.
Márquez, que també parlava en declaracions a RAC1, directe al Superdiumenge. Quarta posició per Valentino Rossi, que estava al grup de davant, però que mai ni tan sols ha ensenyat roda. Ell, que acostuma a avançar fàcilment, avui no ha fet ni un sol avançament. Cinquè, Dani Pedrosa. I sisè, Maverick Viñales. I aquí m'aturo un momentet, perquè és un gran resultat pel pilot empordanès de Suzuki, però sortint tercer la graella i havent estat segon al warm-up, el mateix Viñales s'esperava avui poder lluitar com a mínim pel podi. Això sí, fent un balanç general del Gran Premi, Maverick Viñales acaba content i esperançat també pel que ha de venir.
Hem fet un bon treball, estic molt content, i hem fet un fi de setmana molt positiu. Segurament les meves expectatives i les del meu equip eren unes altres, potser masses, però jo crec que el treball que hem fet ha sigut realment espectacular, no? Tothom ho ha vist, que si la moto està, jo puc estar davant, no? I realment això em tranquil·litza molt i em dona moltes forces per seguir treballant.
Pilot ambiciós, Maverick Viñales. Setena posició per Pol Espargaró, onzena pel seu germà Aleix i quinzena per Tito Rabat, que avui debutava a MotoGP. No ho ha fet massa bé, ha quedat últim i molt lluny del capdavant, però això sí, ha sumat un puntet, que sempre és important quan s'està en plena fase d'aprenentatge. Passem a Moto2. Tomàs Lutti ha guanyat la cursa per davant del mallorquí Luis Salomé de Simone Corsi. Ha estat una cursa estranya, on un bon grapat de pilots, alguns d'ells els favorits a guanyar, s'han avançat a la sortida i, per tant, han estat penalitzats. La majoria han hagut de passar pel carril de boxes, cosa que fa perdre molt de temps perquè s'ha de passar 50 per hora, mentre els altres van a la recta a 280, i un parell, Franco Morbidelli, que ha disputat la victòria fins al final, i Sandro Cortese, els han evitat tan tard de la sanció que ja no podien passar pel pit lane i els han sumat 20 segons al temps de cursa. Una mica un desgavell tot plegat, però vaja, un dels que ha estat sancionat ha estat Àlex Rins, en principi dels catalans el que té més opcions de disputar el títol. Això és un contratemps, evidentment, comença així el Mundial, però Rins ha estat capaç de remuntar fins a la vuitena posició, que li dona també 8 puntets, i per tant podríem dir que avui ha salvat força bé els mobles en aquesta cursa inaugural. I a Moto3, la primera victòria del curs l'ha endut l'italià Nicolò Antonelli, que ha superat res sobre la línia de meta pràcticament Brad Binder, que anava primer fins l'últim, no fins l'últim revolt, pràcticament la recta de meta. Tercer ha estat Teco Bañalla, l'únic català Gabriel Comigo ha acabat 19è. Propera cursa, d'aquí dues setmanes, Gran Premi de l'Argentina.
D'aquí 15 dies, més cursa, més motor, més motos amb el Quim Salvador. Alguna cosa més, Quim?
Doncs no, bona nit, Dani.
A descansar, bon viatge, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Álvaro de Mar. què tal? Bona nit.
Hola, Dani.
Un plaer tornar-te a tenir aquí. Això vol dir que torna a fer olor a benzina i tornem a parlar de Fórmula 1. Ara de seguida expliquem qui ha guanyat i tot plegat, però és impossible no començar preguntant-te per l'aparatós accident de Fernando Alonso, que sorprenentment ha acabat sense cap seqüela pel pilot asturià.
Déu-n'hi-do, sembla impossible, veient el vídeo de l'accident, veient les imatges de com ha acabat el McLaren MP431 de l'asturià. Era la volta 19, Alonso rodava just per darrere del pilot mexicà de Haas, Esteban Gutiérrez. No s'han entès a la frenada, no està molt clar si Gutiérrez ha frenat una miqueta abans d'hora o si Alonso ha frenat una miqueta més tard, però vaja, el tema és que els dos monoplaces s'han tocat, Alonso ha perdut un dels pneumàtics, s'ha anat contra la paret, on ha perdut l'altre pneumàtic, el cotxe ha seguit descontrolat fins a arribar a la grava, on ha començat a donar voltes de campana abans d'impactar contra les barreres de proteccions. No sé si ha explicat així molt espectacular o no, però la veritat és que veient les fotos de com ha quedat el monoplaça, totalment destrossat, sembla impossible que l'asturià no s'hagi fet res. Realment la seguretat dels Fórmula 1 ha millorat moltíssim en els últims anys, en les últimes dècades, i de fet el mateix Alonso, ara escoltarem, ho explicava, és molt content de poder parlar amb els periodistes després d'un accident que en una altra època doncs segurament li hagués costat bastant més car.
Decepcionado por no acabar la carrera y por no poder coger algún punto, pero bueno, quitando esa frustración inicial, contento de estar aquí hablando con vosotros, ¿no? Porque al final cuando vas a 300 y pico siempre te juegas la vida, ¿no? Si en una de esas vueltas coincide mal el golpe, pues igual tienes un problema serio, así que agradecido y bueno, pues con ganas de que pase rápido este fin de semana y volver a subirme al coche.
Se li ha aparegut la verge a Fernando Alonso, que ja va tenir en el seu dia els problemes que va tenir, i m'agrada la naturalitat amb la que diu, bueno, és que quan vas a 300 per hora te jugues la vida, i ja està, o sigui, Fernando Alonso, i és veritat, i és així, assumeix que en qualsevol moment en aquest esport pots perdre la vida, o sigui, sona molt bèstia, però és el que es desprèn de les declaracions del pilot asturià, que, com diem, sorprenentment no té ni... Vaja, que jo hagi vist, no sé si té una rascada, o no, jo no li he vist cap, o sigui, no té ni un tall, no té res, no?
Ha sortit una miqueta atordit, al principi jo crec que no tenia molt clar on estava, després ha dit que li molestaven una mica les cames, però vaja, és que què menys, després d'un accident com el que ha patit, ha estat, entre cometes, graciós, un tuit que ha posat Alonso aquesta tarda a les xarxes socials, explicant que de les vides que té, doncs, és conscient de que a partir d'avui en té una menys, perquè realment haver sortit indemne d'un accident així és espectacular.
A tot això ha guanyat Mercedes, no? Tot i que no ha anat exactament com sempre.
Sí, si tu mires la classificació, sembla més del mateix, perquè ha guanyat Nico Rosberg i el seu company d'equip Lewis Hamilton ha firmat la segona posició, per tant, primer doplet de les fletxes platejades en aquesta primera cursa de la temporada, però els hi ha costat, els hi ha costat, i de fet han tingut sort amb la neutralització que hi ha hagut després de l'accident de Fernando Alonso. La pista ha quedat molt bruta, han hagut de parar la cursa per netejar-la una miqueta. Mercedes ha decidit llavors posar el pneumàtic dur i aguantar-la fins al final, i aquest encert estratègic els hi ha permès superar els pilots de Ferrari, que havien sortit molt bé, també tal com Kimi Raikkonen, sortien des de la segona fila de l'engrallat, però s'han posat primer i segon en el moment de la sortida. Crec que si no hagués estat per aquesta interrupció, Raikkonen no, perquè ha tingut problemes mecànics i ha hagut de plegar, però crec que Vettel hagués pogut guanyar o hagués estat molt a prop de guanyar, així que sí, al final ha tornat a guanyar Mercedes, en aquest cas Nico Rosberg, quarta victòria consecutiva per ell, que ja havia guanyat les tres últimes curses del Mundial passat, però la notícia, Dani, seria que Ferrari està una miqueta més a prop, que segurament Mercedes no es passejarà com ha fet aquestes últimes temporades, i tant de bo doncs puguem tenir un Mundial interessant.
A veure si és veritat. La propera quan?
Doncs dintre de dues setmanes, al circuit de Shahir, a Bahrein, en un horari força més raonable, a partir de les 5 de la tarda, horari català.
Doncs així tindràs temps a descansar. Va, vés a fer-ho ara. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
I acabarem amb bàsquet, perquè se li ha quedat una jornada bastant rodona al Barça, sobretot pel que fa a les derrotes dels seus rivals directes. Damià López, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani. Jornada la d'aquest cap de setmana que serveix perquè el Barça s'enfili al lideratge de la Lliga en solitari després de superar el Luka Murcia al Palau i que el València hagi perdut a la seva pista contra Estudiantes. Amb més problemes dels previstos, ha superat el Barça al Murcia 77-71. El descans perdia de nou l'equip de Xavi Pasqual. Ha costat entrar al partit. No és cap secret que el cap està ara posat al top 16, on dimecres hi ha un altre partit clau a Vitoria i de nou, de la mà principalment de Tomas Satoranski i de Justin Dolman, s'ha acabat sumant una nova victòria, tot i les múltiples baixes, encara que avui ha tornat Àlex Abrines, no hi eren Pau Ribas, Joan Carles Navarro ni Joey Dorsey. Xavi Pascual, content per la victòria, tot i les dificultats amb què el seu equip ha afrontat el partit.
Era un partit molt difícil per tot, primer per les baixes també, després pel rival i també pel que tu bé dius, no? Vens del clàssic i tornes a tenir ja no dijous o divendres, sinó dimecres, partit a Vitoria, no?
Amb aquesta victòria el Barça queda amb 22 partits guanyats i 2 perduts. En canvi, el València ja té 3 derrotes en haver caigut avui a casa contra Estudiantes de manera sorprenent. Tenia la baixa de Bojan Dublevic i Estudiantes cada cop està jugant millor, però és una sorpresa que fa que el Barça ara tingués avantatge de pista en totes les rondes de play-off si s'acabés avui la fase regular. De fet, la jornada està plena de sorpreses. Del primer al sisè només ha guanyat el Barça. El tercer, el Madrid, ha perdut a Tenerife. El quart, Baskonia, ha perdut a casa de Pallissa contra Unicaja, 56-83, i compta que el Barça juga a Vitoria dimecres. El cinquè, Gran Canària, va perdre ahir a Sevilla, i el sisè, Fuenlabrada, ha caigut aquesta tarda a la seva pista contra la Penya, en un gran partit dels verd i negres, molt seriosos, amb un lancer ofensiu, 80-81, resultat final, amb els alers de l'equip Sergi Vidal i Brandon Paul liderant l'equip. Victòria de molt valor pel Joventut per carregar-se de confiança. Salva Maldonado, entrenador de la Penya, parla dels objectius que es pot plantejar l'equip a partir d'ara.
Assegurada no hi ha res, a 5 de 12, ens dona tranquil·litat de cara a resoldre aquests 5 partits a casa, 5 a favor que tenim, i a veure fins on són. Si juguem d'excel·lència, mira amunt, si passes qualsevol cosa, doncs estarem mirant avall, i si passa una cosa intermitja, doncs quedarem en terreny de ningú.
I finalment derrota una més del Manresa, la setena consecutiva. Aquest cop el butxí ha estat l'Andorra, que s'ha imposat al Nou Congost per 61-74. Al segon quart, els de Joan Peñarroya ja han agafat diferències superiors als 10 punts que Manresa no ha pogut aixugar, tot i un intent tímid de reacció al tercer quart. Continuen els d'Ivon Navarro en caiguda lliure, no guanyen des del 24 de gener quan es van imposar a Sevilla. El Nou Congost no aconsegueixen una victòria des d'abans de Nadal. Ivon Navarro valora la derrota que s'ha produït en el partit d'avui.
Creo que tenemos un 10 minutos muy malos, 8 minutos muy malos, en los que, bueno, pues como el día de Obradoiro, ¿no? El equipo, bueno, pues parece que se le viene todo encima y bueno, cuando estás con un equipo como Andorra, pues te castigan todos los errores que cometes, ¿no?
Aquesta setmana ja totes les mirades posades al top 16, que viurà la 12a jornada amb el partit decisiu que té el Barça dimecres al vespre a la pista de Baskonia. Una victòria significaria pràcticament assegurar el pas als quarts de final. Marxant, agraint la tasca de tot l'equip del programa. Gràcies a l'Ivan Caral a la part tècnica, gràcies a l'Edu Debat i al Miquel Agut, l'Aleix Pariser, la Sònia Jalmal, Damià López, el Gerard Ballera, el Guillem Ametller, tots els que han fet possible aquesta edició del Tu Diràs. Demà hi tornem, com sempre, a partir de les 11, amb moltes més històries per a vosaltres. Fins demà, bona nit.
Tu Diràs.
Notícies. Georgina Garcia.
Bona nit, ara passen 2 minuts de la una. Aquest dilluns començaran les tasques de reconeixement de les 13 víctimes mortals de l'accident de la matinada d'aquest diumenge a Freginals, al Montsià. Aquest matí també han de començar a arribar les famílies per la identificació dels cossos i també ha de declarar el conductor de l'autobús que ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i de drogues. Tot apunta que el motiu de l'accident seria un error humà i que el conductor es podria haver adormit. En parlava el conseller d'Interior, Jordi Jané.
Les causes són objecte d'investigació. D'investigació policial i d'investigació judicial. Sí que els hi puc dir que el conductor que declara a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa demà declararà davant l'autoritat judicial aquí a Tortosa mateix. Per tant, avui declara davant la policia, la pròpia jutgessa que pren declaració ha demanat que sigui demà, després d'haver escoltat també els testimonis directes d'aquelles 26 persones que estan bé i que poden i que estan realitzant ara les declaracions aquí mateix a una sala habilitada dins d'aquest hotel.
Pel que fa a l'autobús, tot estava en ordre, la recent inspecció s'havia passat sense problemes i el tacògraf no presenta cap anomalia. A més, el conductor havia respectat els horaris de descans corresponents. Però més enllà de les circumstàncies concretes d'aquest accident, els municipis es queixen des de fa anys que aquest tram de l'AP7 al quilòmetre 333 és un punt negre. Els alcaldes exigeixen mesures urgents. Tant el de Freginals, Josep Roncero, com la d'Ull de Cona, Núria Ventura, en parlaven al Via Lliure.
Aquí s'han produït molts accidents. Ara ja feia temps que no, però sí, és un lloc que moltes vegades l'hem dit, l'hem reclamat, que s'hauria de buscar alguna explicació o alguna solució.
Reclamem que d'una vegada per totes realment les administracions que tinguin les competències oportunes es posen a treballar per solucionar aquests problemes. Estem farts d'accidents.
La concessionària d'autopistes, Abertis, subratlla, però, que aquest punt no consta com a considerat d'alt risc, no s'hi veia un accident mortal des de feia 6 anys. Barack Obama ha fet història, s'ha convertit en el primer president dels Estats Units que visita Cuba en 88 anys. Serà 3 dies a l'illa en el marc de l'apertura de les relacions entre els dos països i té previst entrevistar-se demà amb el seu homòleg cubà, Raúl Castro, enviat especial.